COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez i ara sí que ja estem al Herrera en COPE des de Lleida. Som dimarts 28 de gener del 2020, a les 12:20, en punt. Ja saps que t'acompanyem des d'ara mateix i fins a arribar a les dues, de dilluns a divendres. I que també es pots escoltar a través de l'aplicació, que et pots descarregar de manera gratuïta al mòbil. Busca l'aplicació de COPE i allí pots triar l'emissora de Lleida. També ho pots fer a la web cope.es. També pots triar l'emissora de Lleida. I si estàs a la província de Lleida, doncs des de la Seu, d'Urgell, des de Balaguer o des de Lleida mateix. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Rebrem els consells del nostre advocat, com tots els dimarts. També farem memòria amb la Mari Carmen Salvador, recordant allò que passava aquesta setmana, però la de fa 25 anys, de l'any 1995. Parlarem de barris amb el Cosme Garcia i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, al migdia de Lleida, parlem de gastronomia, ho sabeu, amb el Felip Urbano, que és sommelier, i avui farem doncs, una escapadeta per conèixer la zona d'una denominació d'origen i també unes bodegues i també un tipus de vi que tots coneixem, normalment per cuinar, però que veureu que té una història molt més interessant. Eh? I a dos quarts de dues, la nostra tertúlia dels polítics. Recordo que nosaltres tenim el nostre número de WhatsApp, que ens pots enviar missatges de veu per suggerir temes. Escolta, que avui a la tertúlia dels polítics vull que parleu doncs, del que tu vulguis, eh? De que hi ha un carrer que està en molt mal estat, o que aneu-sen tots cap a casa, jo què sé, el que vulguis. 664-526-180, 664-526-180. 8-9 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps estable en general, amb el cel poc ennuvolat, només amb intervals de núvols alts, i el Pirineu estarà més ennuvolat. Les temperatures pugen a tot el territori, amb màximes avui de 16 graus a Lleida, capital i Balaguer, 14 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent bufa flux de component oest i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimecres començarem el dia amb boires matinals a la depressió central i el cel estarà ennuvolat durant tot el dia, sobretot de núvols mitjans i alts. Les temperatures amb pocs canvis arribarem demà a 16 graus de màxima a Balaguer, 15 a Lleida capital, 13 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 10 a Viella. El vent bufarà variable flux, sobretot a component oest al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Quiero su signo positivo, el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Quieres tú quien me revuelve, quieres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con es una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Doncs aquest és el títol de la cançó que escoltes, de Rosalén. A punt d'arribar a les 12:24 minuts, busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs mira, comencem parlant de successos. De moment, restablerta la circulació a la Nacional 260 al Pont de Bar, on s'hi donava pas alternatiu des de dijous arran d'una esllavissada, com et vam explicar aquí a COPE Lleida. La via principal, eix de comunicació entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, va estar tallada al trànsit durant 12 hores. Recordo que aquelles 12 hores que va estar tallada al trànsit per anar d'un costat a l'altre de la zona on estava tallada, la via alternativa doncs era una excursió d'una hora i mitja, això d'una Nacional 260, d'una carretera nacional, a la xarxa viària lleidatana. També la carretera d'accés al nucli Pallarès d'Hortoneda es troba tallada pel risc de despreniment d'una pedra d'unes 90 tones. La vintena de veïns d'aquest poble no tenen cobertura de mòbil i l'única sortida és una pista forestal amb neu i fang. Això no és una notícia d'allà de la edat mitja, eh? És ara, any 2020, segle XXI, a Lleida, Catalunya, Espanya, Europa, un poble amb una sola via d'entrada i sortida, tallada, perquè hi ha una pedra de 90 tones que pot arribar a caure, i tenint en compte els precedents, doncs millor que no hi passi ningú, perquè encara li caurà algú a sobre i haurem de parlar d'alguna pèrdua humana. Sense cobertura de mòbil. I l'única manera que tenen per entrar i sortir és a través d'una pista forestal amb neu i fang. Repeteixo, 2020. Això aquí, a Lleida. Per cert, que l'home ferit de bala a Vilanova de la Barca ahir continua greu, però estable després de ser operat. Els Mossos investiguen si el detingut que li volia robar el camió ha actuat amb algú altre. Recordem que va sorprendre a un lladre a les 6 del matí a Vilanova de la Barca intentant robar-li el camió. Trau una pistola, li pega un tret, marxa amb un cotxe robat, en roba un altre, roba la benzinera de la Bordeta i l'enxampen a la benzinera de les Borges Blanques. El detingut és un veí del Vallès Occidental, 36 anys, nacionalitat espanyola, i que compta amb una trentena d'antecedents per robatoris. 30! Mira, si t'enganxen amb un, o dos, o tres, o quatre, o cinc, 30! 30! Ara ja, amb una persona ferida de bala, eh? I amb 30, escolta, seguia pel carrer fent històries. Per cert, que a tot això, el titular de jutjat d'instrucció número 2 de Lleida va decretar ahir al migdia, ull també, aquests individus, ull, eh? Va decretar ahir al migdia presó sense fiança per al conductor acusat de provocar un accident l'octubre del 2016 a la carretera nacional 240 a Lleida, en què va morir Marta Sòria, una jove de les Borges Blanques de 27 anys. El jutge va acordar aquesta mesura després de localitzar l'acusat en un aeroport de Roma per agafar un vol cap a Romania, país d'on és originari, malgrat que tres dies abans li havien comunicat que se li prohibia sortir d'Espanya fins a la celebració del judici. La fiscalia i els pares de la víctima, que exerceixen l'acusació particular i estan representats pel lletrat Josep Maria Peiró, van sol·licitar la imposició d'aquesta mesura per l'evident risc de fuga a la vista que es va celebrar ahir amb la presència de l'acusat. Després de la decisió del jutge, els Mossos d'Esquadra el van arrestar i traslladar al centre penitenciari de Ponent. S'ha de recordar que el novembre passat el magistrat ja va dictar una ordre de cerca i captura contra l'investigat al no poder localitzar-lo al domicili que va facilitar perquè li notifiquessin els escrits de l'acusació. El jutge va dictar l'11 de desembre de l'any passat, ara, fa un mes i mig, l'ordre de prohibició de sortida del territori espanyol, però tot just al cap de 3 dies va ser identificat a l'aeroport de Roma. L'advocat es va mostrar satisfet per la mesura i va afirmar que és la manera de garantir que aquesta persona s'asseurà al banc dels acusats per ser jutjada. La família de la Marta Sòria sol·licita per als dos conductors acusats de causar el sinistre dues condemnes de 24 anys de presó. Considera que els investigats, un home i una dona, van ser autors d'un delicte d'homicidi dolós i no d'un homicidi per imprudència, perquè tots dos coneixien el perill concret que comportava la seva conducta, ja que afirmen estaven fent una carrera il·legal quan es va produir l'accident. Per aquest delicte sol·liciten que se li imposi a cadascun d'ells 15 anys de presó. També els acusen dels delictes de conducció temerària i d'omissió del deure de socors. Segons l'escrit de l'acusació, un dels vehicles anava entre 129 i 159 km per hora, va fer un avançament il·legal i va acabar col·lidint frontalment contra el turisme de Marta Sòria, que anava de manera legal, correcta i tranquil·la per la carretera. Doncs aquesta persona, que tenia prohibit sortir del país, el van enganxar ja agafant un avió per anar cap a Romania, a Roma, després de matar a una jove que tenia tota la vida per davant, 27 anys, a la dichosa Nacional 240, Marta Sòria, jove de les Borges Blanques. Clar, si una persona que ha fet 30 robatoris encara segueix pel carrer fent-n'hi més, doncs què hem d'esperar d'aquestes altres històries? Encara en plana judicial, demanen 5 anys i 9 mesos de presó per a 7 homes d'una mateixa família d'Alfarràs acusats de tràfic de drogues. La fiscalia sol·licita 2 anys i mig per 4 persones més.
I
Agricultura xifra en 11 milions d'euros els ajuts necessaris per pal·liar els danys del temporal al sector agrari i pesquer. El Delta de l'Ebre, la zona del Baix Ter i l'Horta de la Llera de Tordera, els territoris més afectats. I les comarques de Ponent tanquen el 2019 amb una taxa d'atur del 9,31%. La demarcació lleidatana tenia 21.200 aturats a finals de l'any passat, de l'any 2019. I abans de parlar d'esports, encara donarem xifres de visites al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Són 560.723 les visites de l'any 2019. És un augment del 1,6% respecte al 2018, de manera que es trenca la tendència a la baixa iniciada fa dos anys. Ara, si parlem d'esports, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ella et portarà el Hyundai 20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai 20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs comencem parlant de futbol. La Nucía i el Lleida no es posen d'acord i la Reial Federació Espanyola de Futbol serà qui finalment decidirà quan es reprèn el partit que va quedar aplaçat el diumenge 19 de gener, corresponent a la jornada 21, a causa de la pluja i del vent i del fred i de tot el que ja començava a afectar la llevantada anomenada Glòria. I abans d'oferir-te l'espai que tenim amb el nostre advocat, direm que l'equip de l'Associació Atlètica Xafatolls es va proclamar aquest cap de setmana passat campió de Catalunya de Cross Master. Entre d'altres, els seus integrants és la nostra col·laboradora a la tertúlia amb veu de dona, la Eva Ribalta.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja arriba el moment en el que tenim el nostre advocat assegut aquí amb nosaltres, el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
El Josep Lluís Gómez és advocat, professor de la Universitat de Lleida també. Està a Gonzalo Abogados i a Q2 Consultors. Els trobeu a Blondel número 11 i al carrer Passeig de Ronda número 57. I si els busqueu a internet, que al final és el més pràctic i el més fàcil, www.gonzaloabogados.com, allí teniu doncs, els mapes, les adreces, els telèfons, tot el que fan. O sigui que mira si ho teniu fàcil, eh? Josep Lluís, la setmana passada, per cert, vam parlar del tema aquest del clonatge de les targetes de crèdit i aquestes històries. És un tema interessant. Hem rebut algun missatge. Sabeu que tenim el nostre número de WhatsApp a la vostra disposició, 664-526-180. Vam donar doncs, aquests primers passos d'urgència que s'han de fer, anul·lar les targetes, fer la denúncia i contactar amb un advocat. Avui anem a parlar d'un tema que potser, com que ha passat el boom aquell de que es construïa tant i es comprava tot, no a mig fer, no, sobre plano. Ja va haver uns anys que es compraven cases a plano, o sigui, miraves allà un solar i només hi havia herba, ni tan sols havien començat a excavar, com el que diu, i es compraven aquestes, els pisos en plano. Bueno, va ser aquells anys que després ho hem pagat com ho hem pagat. Però hi havia un tema, i és que, clar, tu al final dones diners a compte d'una cosa que no existeix, i si no es fa, què passa? I tots coneixem algun cas que han passat aquí a les nostres terres, segur que us n'ha arribat algun, Josep Lluís, aquests últims anys.
Sí, la veritat és que el motiu d'aquest programa és, ja saps que m'agrada parlar de coses properes, i hi ha una sentència del Tribunal Suprem de 28 de novembre de l'any 2019 que aquest assumpte ve d'aquí de ben a prop, d'Almacelles, una promotora que ven sobre plano doncs, diverses cases, hi ha gent que entregue diners a compte, la promotora entra en concurs i la gent se va quedar sense casa i sense aquests diners. La qüestió és que des de l'any 1968, i això és el que potser molta gent no sap,
68, eh?
1968. Sí, de... 1968. Existeix una llei a Espanya vigent de tal manera que quan tu entregues a una promotora diners a compte, sempre quan estiguen diners encaminats a comprar una vivenda que no sigui de VPO, i més igual que aquesta vivenda sigui residència habitual o no sigui residència habitual, és a dir, no valdria això per un local, per exemple, doncs aquesta constructora promotora està obligada a assegurar que pot tornar aquells diners. Assegurar-ho mitjançant una assegurança pròpiament dita, o mitjançant aval, o mitjançant algun tipus de garantia, de tal manera que si no se'm dona la vivenda, sí que aquests diners almenys se m'entregaran. I això no succeïa a la pràctica. Eren moltes constructores que no feien cas de la llei, i bueno, com en aquella època que dius tu, pues, allò, o lo coges o lo dejas. ¿Vale?
De totes maneres, estic pensant com a usuari o com a comprador, com a ciutadà, puc no, bueno, de fet és que jo no sabia que existia aquesta llei. Qui m'empare? És a dir, qui se n'ha de fer càrrec d'això? La promotora? El banc és el qui m'ha d'avisar?
No, a veure, a tu qui t'ha de donar la garantia te la dona qui te ven el pis.
Aha.
Qui te ven el pis, evidentment això es traduirà amb un mínim cost dintre del preu, però tot ha de donar això. El que succeeix és que quan aquestes garanties no s'hi complien i la gent se trobava completament desemparada, la gent va començar a pensar, no? Va començar a pensar quina solució li donem. I la solució va ser anar i demanar responsabilitat amb aquell banc o bancs on jo havia ingressat els diners d'aquell pagament a compte. Si els ha entregat en metàl·lic, des de això no té solució. Però la idea era que els bancs que havien rebut aquests diners i que se sabia que estaven fent una promoció, en tenien que ser responsables per no haver pres aquelles mesures corresponents per garantir aquells drets. Aleshores, en un principi, aquesta idea va ser rebutjada, no? I el Tribunal Suprem el que fa és condenar, en aquest cas, a les diferents entitats bancàries, perquè eren diferents entitats bancàries, és que havien rebut els diners de la promoció. Per què? Perquè no va exigir a aquesta promotora l'apertura d'un compte especial que vetllés per aquestes garanties, perquè, a més, els que havien ingressat diners, molts vegades havien ficat el concepte d'ingresso pues, a compte del preu, a compte del que sigui, i, en tot cas, perquè en aquest cas concret, i a més el Tribunal Suprem diu, escolti, miri, dintre de l'Almacelles se sap de sobres de que aquesta persona era un promotor i que estava fent una promoció, que moltes vegades aquell mateix banc que rep els diners l'està financer, és la que està fent d'això. Per tant...
Si pots conèixer la seva salut fiscal, econòmica,
sí,
per entendre'ns.
Sí, probablement sí, a més, no? Aleshores, quan coneixi, no tindré que conèixer aquesta circumstància, el que fa és responsabilitzar el banc, o els bancs, per l'incompliment d'aquest deure de control dels ingressos que es feien en la compte del promotor. D'alguna manera, bueno, el que fa és protegir amb aquesta part més feble, que sempre són més consumidors, i cargar la responsabilitat del banc de que realment se compleixi aquesta garantia. És a dir, que el banc demane que hi ha aquesta assegurança o aquest aval i, bueno, pues tranquil·lament. De totes maneres, crec que la primera qüestió que hem de ser conscients som nosaltres mateixos de que podem i tenim que demanar aquesta assegurança o aquest aval quan comprem una vivenda pues, amb entrega de diners a compte i entrega diferida.
Jo el que em queda clar és que cada vegada que fem una operació gran, en aquest cas la compra d'una vivenda és una operació gran, no està de més visitar el nostre advocat de confiança, que això jo crec que també és interessant, agafar ja i conèixer una persona amb un advocat de confiança, seure'ns i dir, mira, vull fer aquesta operació, què he de tenir en compte? Perquè, evidentment, al final, és que no podem saber tot. Jo no en tenia ni idea, i és una llei que es remunta a l'any 68, vull dir, que és antiga, però, clar, això, si demà som un advocat, t'ho dirà, i si ho fas per la teva compte, per molt bé que t'ho pintin, doncs després, a l'hora de reclamar, és convenient els problemes. Per tant, amb el Josep Lluís Gómez i amb el seu equip us estan esperant amb els braços oberts, eh? A Gonzalo Abogados o a Q2 Consultors, a Blondel 11 o a Passeig de Ronda 57 o a www.gonzaloabogados.com. T'asseus allà i li dius, mira, jo em vull comprar un pis, què he de tenir en compte, què he de fer, com ho faig bé? Doncs t'ho diran i ja està. I escolta, és una inversió amb seguretat, eh? Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Ricard.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Doncs apa, que sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Bueno, els dos anem aguantant bastant bé el tema del fred. Bueno, estem aquí, Mari Carmen.
Som valents, bon aquí a l'emissora s'està bé, aquí als estudis.
Sí, a fora és una altra història.
Exacte.
Però anem aguantant. Jo encara porto 2 setmanes aguantant aquesta veu, aquesta història, però no em puc queixar. Anem bé. En fi, Mari Carmen Salvador, amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria. Tirem 25 anys enrere i el que fem avui és situar-nos a la darrera ja, darrera setmana del mes de gener de l'any 1995.
Efectivament, a partir, o sigui, avui és ja 28 de gener, sí. I recordem el que va passar fa 25 anys. Una operació conjunta de la policia i la Guàrdia Civil van aconseguir desarticular una banda que atracava bancs als pobles de les comarques de Lleida. 3 homes i una dona, en 10 dies, havien atracat 3 sucursals bancàries i la seu de Repsol. D'altra banda, s'estava investigant la presumpta relació dels detinguts amb d'altres fets delictius comesos l'any anterior. La reina Sofia, com ja comentàvem l'altre dia amb el resum de l'any, seria a Lleida el 14 de febrer per presidir l'acte d'inauguració de l'Auditori Municipal amb un concert de l'Orquestra Simfònica de Turíngia. La sessió estaria reservada als que van fer possible aquest centre cultural.
Molt bé.
El Partit dels Socialistes de Catalunya va proposar per unanimitat Antoni Siurana com a alcaldable a la Paeria per les eleccions que s'havien de celebrar al maig del 95. El candidat es va sentir molt il·lusionat davant el repte de les pròximes eleccions municipals.
Molt bé.
I un 28 de gener del 95, precisament, es va produir un greu accident a la Cruïlla dels Alamús. Un tràiler va embestir a 4 cotxes que estaven parats al semàfor de la Nacional 2 i es va produir un accident en cadena. Un dels vehicles més afectats va ser una furgoneta que portava els jugadors de l'equip infantil del Poal, dels nens, que s'estaven desplaçant a Lleida per jugar un partit de Lliga amb el Balàfia.
O sigui, això va ser tal dia com avui, fa 25 anys.
Exactament.
Doncs mira, és una data que sabia quan havia passat més o menys, però no tenia la certesa del dia. Jo t'he de dir que en aquell accident, jo aquella època estava fent el servei militar a les ambulàncies de la Creu Roja de Lleida, que llavors cobríem des de Creu Roja tots els accidents de trànsit, i jo hi vaig anar en aquell accident.
Doncs vaig ser
la 4ª ambulància en arribar, perquè estava de retent, no estava de guàrdia, entrava llavors... I em vaig trobar tot el fregau allí, eh? Ja, sí, els companys havien baixat els que estaven pitjors.
Oh, va ser seriós. 13 persones van resultar ferides de diversa gravetat.
Era horrible, eh?
I una víctima mortal, que va ser precisament un nen, el Moisés Bonet, de 13 anys, que formava part de l'equip de futbol. Sembla ser que el camioner va posar els 4 intermitents per parar, però no va poder frenar a temps. 1 miler de persones al Poal van donar l'última adeu al nen que va morir en aquest accident, el Moisés, i la Cruïlla dels Alamús registrava, recordem, cada any, en aquells moments, 3 accidents greus, any.
És que, a veure, és la Nacional 2, l'antiga Nacional 2, amb un semàfor al mig. A més, si vens de Barcelona direcció Lleida, vens després d'un canvi de rasant, amb una baixada, amb corba. Hi havia un semàfor allí al mig... És que era un punt negre de llibre.
Sí,
va mantenir un munt d'anys així, fins que al final va haver una persona morta. Bueno, i multitud d'accidents.
Es van prendre mesures urgents en aquell moment per millorar la seguretat. Eren 24 punts negres de la xarxa viària de Lleida. 24 punts negres a la xarxa de Lleida.
Mira, es va sensibilitzar més la població perquè el mort va ser un menor d'edat.
No, i perquè eren menors els que anaven a la furgoneta.
Però vull dir, al final és igual, si una persona morta és una persona morta.
Sí, però bueno, els nens sempre sembla que són persones que han de tindre més vida, no?
Evidentment que sí.
Tenen tota la vida per davant. Bé, anem a la música i desintoxiquem una miqueta.
Vinga, va, que aquesta us agradarà. Bé, és un artista, un cantant d'una trajectòria llarguíssima. És Elton John, que per cert a Anglaterra és Sir Elton John, i que l'any 95 ens presentava doncs aquest tema des del seu treball que va titular Made in England, ens presentava aquest Belief, que bueno, l'escoltem avui i és un tema que va sonar moltíssim aquell 95, eh? It's all we got. Elton John, que ha estat present a moltes dècades,
hi ha molts aconteixements
música.
Molt especials,
sí, 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 sí,
ha posat
sí.
La veu i la música.
Sí, 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 sí. Aquesta també la vas punxar, Mari Carmen, no?
Sí, sí, tant. Per suposat, per suposat.
Molt bé, com acabem avui?
Parlem de la telefonia mòbil, que va augmentar a Lleida més que a la mitja de l'Estat. Va passar de 3.000 clients de telefonia mòbil al 93 a 4.800 al final del 94.
Imagina't, anem sobrats aquí,
sí,
Lleida, home.
Sí, sí. La Generalitat de Catalunya va facilitar la compra de cases als nuclis despoblats, es va elaborar un cens per impulsar l'adquisició d'edificis abandonats i aconseguir la seva rehabilitació. A la província de Lleida, l'any 95, hi havia 257 pobles deshabitats. Tràfic retirava en aquells moments 100 carnets cada dia a Lleida.
Caram!
Les sancions més greus, que implicaven la pèrdua del permís de conduir, van créixer un 62%. Déu-n'hi-do, eh?
O sigui, que teníem més mòbils que ningú, però de saber conduir no...
No hi havia manera. I, per acabar, una cosa curiosa. Un particular va denunciar al jutjat de primera instància a la grua, va denunciar a la grua, per retirar el seu cotxe, que estava aparcat en zona de càrrega i descàrrega, amb el seu amo dins...
Ah, amb el seu amo dins.
Al no voler abandonar el vehicle, pues se'l van emportar cap al dipòsit amb ell dintre.
Bueno,
es van
jo...
emportar el vehicle amb l'amo dintre.
És que no sé si és legal, això.
L'afectat diu que va pagar la sanció al dipòsit de vehicles i el jutge va prendre declaració al propietari del turisme i a dos agents de la Guàrdia Urbana.
O sigui que no volia sortir, pues tranquil.
Ah, pugem tots cap de la grua.
Cotxe, amo i tot. I com que ja estarà allà, ja pot pagar ja directament. Però quines absurditats. La veritat és que, déu-n'hi-do, la història
final
deixa
aquestes curiositats. Per això ho he deixat com una curiositat.
Molt bé, Mari Carmen Salvador, fent memòria del que passava fa 25 anys, avui tanquem aquest mes de gener de l'any 95.
Exactament. Bona setmana,
bona setmana,
i
Mari
fins al mes de febrer, ja.
Ets autònom? Vols augmentar la competitivitat del teu negoci? Necessites identificar les oportunitats de millora? El programa Consolida't per Autònoms t'ofereix formació i assessorament totalment gratuït. Truca a Amall al 973 23 21 66. 23 21 66. Consolida't, programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Treball.
Control motor amb els esports. Facis el que facis, segueix les teves passions. Segueix les teves emocions. Segueix els teus impulsos. Però si has de triar cotxe, segueix el teu cervell. Ella et portarà el Hyundai i20 millor equipat. Sens dubte, l'opció més intel·ligent. Nou Hyundai i20. Segueix el teu cervell. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
¡Ey! No lo pienses. Hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa. Set de innovación.
Doncs parlem de barris. Endavant, Cosme.
I ens fiquem també a caminar una vegada més, los dimarts. Què tenim? Ricard, ja ho saps, ja ho has anunciat. Tenim els barris. I avui ens quedem aquí, al centre de Lleida. Ens quedem pràcticament al barri de la Mariola. Parlem amb el seu president, en Víctor Ruiz. Víctor, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, molt bones.
Quan parlem de sensibilització, la meva pregunta és la següent. Està sensibilitzat a tirar endavant el barri, a continuar de president, a anar a la propera assemblea i de dir aquí sóc jo en nous projectes?
Doncs, si te dic la veritat, ara mateix estic meditant, eh?
Estàs de reflexió, no?
Estic de reflexió, sí, aquesta seria la paraula correcta, sí.
Però la veritat és que apreten molt, estàs cansat, la gent no escolta, la culpa la té el propi barri, la culpa la té la teua junta, la té l'Ajuntament de Lleida que no col·labora. On està la culpa o és una amalgama de tot?
Bueno, jo crec que és una amalgama de tot, no? Quan tu fiques tota la il·lusió en un projecte en el que tu creus i ho fas de forma altruista i voluntària i veus que les coses no funcionen com a tu t'agradaria, doncs potser és moment de fer una reflexió, no? Perquè al cap i a la fi, tant jo com la resta dels membres del meu equip, igual que a totes les entitats, no? Això ho fas de forma altruista i voluntària, a part tens la teva feina, tens les teves coses de casa i tens els teus mals de cap com tothom, no? I si la gent, no solament la gent, no? Sinó que tu no veus els canvis que a tu t'agradaria, doncs, no sé, potser s'ha de fer una reflexió molt profunda, no?
De tota manera, urbanísticament, tu creus que avança la Mariola?
Bueno, jo crec que una de les coses més importants era lo de la reparació, reconstrucció, més igual com se digui, no? Però buscava una solució a Grup Mariola, que al final no crec que no s'ha fet, no tinc constància de si se farà o no, i no sé, ja no solament és això, no? Sinó que jo personalment no vull entrar en les polèmiques aquestes que tenim a la divisió del barri, al cap i a la fi crec que no és una cosa que tingui que solucionar una associació de veïns, i sincerament jo i la meva junta, la idea que tenim és d'un barri que sigui un barri, perdona, és que estic caminant amb el gos,
sí,
un barri com qualsevol altre barri de Lleida, i si no pot ser així, doncs almenys jo no vull ser partícip d'una divisió del barri i d'una estigmatització de la Mariola. Si ho vol fer una altra persona, que ho faci, jo no ho faré.
Per cert, Víctor, havies apostat per un mercadet de recuperar-ho aquí a la Mariola. S'ha parlat més d'això?
No, tampoc s'ha fet, però això te dic que és un cúmul de coses que veig que no se tiren en van, no? I que estàs lluitant contra corrent, i no sé, potser no val la pena gastar tants esforços per algo que al final no se fa. No se fa lo del mercadet, no se fa lo de Grup Mariola, la divisió del barri tira endavant, i no dic que sigui culpa d'aquest ajuntament actual, sinó que això potser ja ho tenia que haver solucionat l'ajuntament anterior. I no sé, crec que ha arribat un moment de la meva vida en què no vull ver mal de caps, així de clar.
I parlant una mica també del tipus, la tipologia de gent que viu aquí a la Mariola, penses que és la gent de sempre? Venen gent a viure a la Mariola, més bé marxen? Com està el barri en aquest moment? És un barri gran o és un barri...
Home, és que la Mariola és un barri molt gran. Aquí està el problema de que si ve una gent nova a vindre al barri també, no? I fan uns nous pisos i el barri ha de créixer i no volen que la Mariola creixi, no volen que vingui gent nova perquè se vol fer un nou altre barri, que jo no tinc res en contra, però no ho comparteixo. Jo crec que la Mariola ha de ser un barri com qualsevol altre barri de Lleida, amb les mateixes oportunitats, i si no és així, i si des de l'Ajuntament, ja dic que no és culpa de l'Ajuntament d'ara, sinó els ajuntaments anteriors, crec que, no sé si recolzen de tota aquesta postura, però tampoc no fan cap cosa perquè això no sigui així, no? I volen dividir el barri de la Mariola i sempre la Mariola serà el mateix, doncs tot l'esforç que jo i la meva junta hem fet crec que no val la pena. Jo estic cansat, la veritat, si ho dic.
Però avui en dia, quan se creen plataformes, quan se creen noves entitats properes a la que està ja creada, veritablement és perquè hi ha un protagonisme o perquè no es volen juntar amb la Junta que hi ha en aquell moment? Per què sorgeixen aquestes plataformes? O hi ha utilitzacions polítiques també?
Home, jo crec que tot està molt polititzat, això és evident. Llavors, és quan tu no formes part de cap partit polític, com és en el meu cas, o no formes part d'un cert partit polític que ells pensen que hauries de formar part, doncs llavors ja t'han de desmuntar d'alguna manera. Bé, sigo en plataformes, o potser no t'han de donar el suport que sigo, o t'han d'anar desmuntada. Això és així de clar. És la meva versió, no dic que sigui la correcta.
Perquè, Víctor, a vegades dir les coses a la cara, o dir tal com un ho sent, després s'identifiquen molt, no? Perquè a tu t'ha passat, no? Tu a les xarxes socials has començat a dir que aquest partit ho feia bé, que t'agrada el que feia, i ja t'han identificat amb el partit, no? O sigui, això t'ha passat.
Bueno, això no es passa a tots, no? Però nosaltres sempre hem dit que si una persona t'ajuda, tu has de ser educada i has de ser has de ser agraït, no?, que es diu, i has de dir, escolta, amb això no s'han ajudat i això s'ha tirat en van i no s'han recolzat. I això ho diem tant de l'ajuntament anterior com d'aquest ajuntament que s'ha de dir ara que el grup d'Esquerra Republicana nos va ajudar també amb problemes que teníem per tirar la festa a major en van, o sigui que, i el del PDeCAT també, amb Melotón i Postius, no?, o sigui tots. Vull dir que nosaltres, l'associació de la Mariola, nosaltres personalment no hem sigut de cap partit, però sí que hem sapigut agrair doncs, en el que ens han ajudat. Si t'ajuden en alguna cosa, ho has de dir. Si no, és que ets una persona desagraïda o estàs tan polititzada que no veus més enllà de lo que és el teu partit polític. Que crec que aquest és un altre problema que tenim avui en dia a la nostra societat.
3 anys de recuperació de la festa major. Haurà una continuïtat un quart any, Víctor?
No ho sé, ho estic reflexionant profundament. Me sap molt greu per els veïns perquè tenen molta il·lusió i la gent me diu que no marxi, però començo a estar molt cansat, Cosme, ho dic aquí obertament a tots els ciutadans de Lleida, de tota aquesta polèmica que hi ha de la divisió del barri. No vull ser partícip de cap polèmica d'aquestes, no me vull fer mala sang, i ja te dic, si ells volen que la Mariola no sigui un barri com un altre i ho volen dividir, que ho facin. Jo marxaré, jo no vull ser partícip de tot això.
I per acabar, suposo que ara esteu preparant ja Carnestoltes, esteu ja d'alegria, de festa, i que ja arriba la Setmana Santa, i que també estareu preparant ja cofreries, estareu preparant conferències, bueno, perquè esteu vinculats a tot, perquè la Mariola, a més, amb Mercedaris, amb Sant Pau, teniu aquí...
Sí, bueno, sí. Bueno, tenim la cofradia de la cofradia del Natxaré, de la Mariola, i també tenim la de l'Església de la Mercè, dels Mercedaris, i tot això continuarà. Això, encara que jo no estigui, jo crec que cap persona és imprescindible a la vida, no?
Però feu Carnestoltes abans de Setmana Santa o no?
No. T'he dit que no estic animat per fer res d'això, Cosme, sincerament.
Bueno, és a dir, però bueno, al local suposo que fareu alguna festa o alguna cosa, no? O no fareu...
Sí, alguna cosa se farà. Me crec que el grup de tècniques municipals de l'Ajuntament estan preparant alguna cosa.
Clar, perquè tu, per exemple, no et disfraces d'alcalde de Lleida, ni et disfraces de regidor, ni coses d'aquestes, no?
Això no, no, res d'això, ja tinc bastant.
Ja tens bastant en lo teu, no?
Ja tinc bastant en lo meu, sí.
Bueno, doncs nosaltres t'encoratgem a que segueixis treballant pel barri de la Mariola, que, bueno, has fet bona tasca, i cal reconèixer-ho aquí, i, bueno, i els veïns també t'ho han agraït, i suposo que sentàs amb una... A lo millor sentàs amb una taula, no? I d'una vegada per totes que hi hagi un mitjaner que pugui ficar pau i tranquil·litat, no?
Bueno, sí, Cosme, jo soc conscient de que la gent està molt contenta perquè me paren pel carrer, m'ho diuen i m'envien whatsapps i missatges de que no marxi i que ja no serà el mateix.
Bueno, Víctor, jo et desitjo molta sort. És que no tinc més temps, que m'estan tirant a fora perquè tenim un altre espai. Moltíssimes gràcies, fins en una propera ocasió, vale?
Gràcies, una abraçada.
Fins aquí avui el nostre temps de ràdio. Ricard, s'ha allargat una mica més. Disculpe si la propera hi tornem. Cosme@copelleida.com i el teu WhatsApp.
Vinga, el WhatsApp 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Doncs apa, que obrim aquesta finestra dels records avui.
I parlarem d'un ritual de les tres claus de Verdú. Un ritual que avui, en aquest dia, és la festa i, per tant, n'hem de parlar. Sant Flavià era fill de Verdú, motiu pel qual és molt venerat en aquesta població. A la parròquia, l'altar de Sant Flavià ha estat un dels més apreciats, on s'han guardat les seves relíquies. El reliquiari es tancava i obria amb tres claus, i n'eren dipositaris el rector, el batlle i el síndic de l'Ajuntament. D'aquesta manera havien de ser els tres per poder-lo obrir, ja que sense la vènia d'un d'ells ja no es podia fer. La solemnitat en el moment d'obrir-la era màxima. Una de les coses que destacava any rere any era quan es feia el darrer toc de l'ofici, que sortia tot el clergat revestit de la sagristia amb els millors ornaments, i al presbiteri esperaven els membres de l'Ajuntament. En arribar, aquest es dirigien junts en processó vers l'altar de Sant Flavià. El rector, posat ja damunt la taula de l'altar, obria amb la seva clau una porta del reliquiari. Llavors el síndic, avançant en la cerimònia de l'acte, li feia lliurament de la seva clau i de la de l'alcalde. Extreta l'urna de les relíquies del sant, es guardaven les claus, i tot el seguici acompanyava les relíquies a l'altar major per rebre pública veneració dels fidels, i s'iniciava la celebració de l'ofici. A la tarda, col·locada l'urna damunt d'un ric tabernacle, era el moment de sortir processionalment pels carrers del poble. Abans era encapçalada pels gegants i el ball de faixes, i en arribar davant de la casa de la vila es deturava per tal de cantar els goigs del sant de la població. I la dieta d'avui ens diu que els plaers de la vida tenen bona entrada i mala eixida.
Gràcies, Joan. Doncs apassem els horaris. Arribem a la una, ens informem i després al migdia de Lleida, l'espai gastronòmic i la tertúlia dels polítics a 2:15.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La última hora nos lleva hasta Logroño, en la ribera del río Ebro, cerca de la Plaza de Toros. Ha sido localizado el cadáver de una mujer. Todo apunta que se trata del cuerpo de la abuela de la niña, de 5 años, muerta a manos de su madre en el interior de un hotel de la capital riojana. La investigación sigue abierta, la madre de la menor está detenida y el origen de este crimen, que ha acabado con la pequeña Carolina, parte de un divorcio traumático entre los padres. La custodia la tenía el padre y el fin de semana la madre incumplió el horario de entrega de la menor. Está acusada de acabar con la vida de la pequeña. La abuela también estuvo en el hotel donde se perpetró el crimen y la policía la ha buscado durante las últimas horas. En el punto en el que ha sido encontrado el cadáver de la abuela está Rocío Ruiz.
Pues estamos en la ribera del Ebro, donde acaba de ser rescatado el cadáver de la abuela. Ha sido localizado y, como decimos, rescatado en la zona de la ribera, cerca de la Plaza de Toros. El Logroño estaba flotando en el agua. Ha aparecido además el bolso de la mujer en otro punto cercano del río. Policía Nacional y bomberos buscaban desde ayer a la abuela de la niña, que entró con ellas el domingo al hotel, pero de la que no se sabía nada. El testimonio de la abuela estaba considerado de prioridad máxima, como una pieza clave en la investigación. Ayer, cuando se halló el cuerpo sin vida de la niña de 5 años y con su madre detenida, comenzó una intensa búsqueda de la abuela, que ha culminado aquí, hace tan solo unos minutos, con ese rescate, localización y rescate del cadáver en la ribera del Ebro, como decimos, en la zona de la Plaza de Toros de Logroño.
A esta hora la noticia sigue también en la Audiencia Provincial de Teruel. Se juzga a Norbert Feher. Este paramilitar serbio es conocido como Igor el Ruso y es un peligroso criminal que cuenta con al menos 5 muertos en su historial delictivo. Es el autor del triple crimen de Andorra en Teruel. En diciembre de 2017, en este pueblo turolense, Igor el Ruso mató a 2 guardias civiles y al ganadero José Luis Iranzo. Estaban buscando al delincuente que días antes, en Albalate del Arzobispo, había dejado heridos a 2 vecinos. Es por estos hechos por los que está acusado de doble tentativa de homicidio, por lo que se le juzga desde hoy en la Audiencia de Teruel. Igor el Ruso ha reconocido que fue el autor de los disparos y ha declarado que los 2 vecinos heridos en Albalate del Arzobispo no le hicieron frente. Retador ha dicho que si los 2 hombres le hubieran tocado, no estarían vivos.
No, dice, en ningún momento se han balanzado sobre él, que si lo hubiesen tocado, no estarían aquí.
Es la voz de la intérprete que ha tenido que doblar a Igor el Ruso. Este delincuente se ha presentado a la Audiencia de Teruel rodeado de grandes medidas de seguridad y desafiante, haciendo varias veces el signo de la victoria ante los periodistas. Por estos hechos se enfrenta a 22 años de cárcel. Están pasando más noticias. ¿Qué te cuenta ya Marta Ruiz?
COPE en campo de Gibraltar ha podido saber que se ha encontrado el cadáver de un hombre en aguas de Conil, en Cádiz. Podría ser el de un miembro de la tripulación del Ruamar, ese pesquero que desaparecía el jueves pasado. Ayer se encontraba el cuerpo sin vida del patrón de la embarcación en la que faenaban 6 marineros. A esta hora, salvamento marítimo se dirige al rescate de la patera con 35 personas a bordo, que ha sido localizada a 5 millas de la costa del Sáhara. La embarcación había lanzado varias llamadas de socorro porque estaba a la deriva. En el Parlamento Autonómico Catalán continúa la comparecencia de los miembros de la Generalitat en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo hacen en el marco de la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155. El ex vicepresidente Junqueras ha dicho que volverán a poner las urnas.
Amb les eines que té qualsevol estat. Y es por eso que no renunciamos.
Con las herramientas que tiene cualquier Estado y por esto no renunciamos y no podemos renunciar a la constitución de una república, porque queremos tener todas las herramientas, porque queremos asumir toda la responsabilidad.
El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 4 millones de euros el coste del referéndum ilegal, o sea, una malversación de fondos públicos de 4 millones. Y en Vigo, una mujer de 90 años ha sido rescatada por los bomberos tras pasar 3 días tirada en el suelo de su vivienda. Al parecer, la mujer se cayó y solo estaba acompañada por su perro. Fueron los gritos de la anciana los que alertaron a los vecinos que llamaron al 112.
Y el Barça trata de cerrar el fichaje de Rodrigo, José Luis Corrochano.
El delantero del Valencia es el objetivo del Barcelona para este mercado que se cierra el viernes. Hay algunos movimientos durante la mañana que le relacionan con el fichaje por el Barcelona. Vamos a recordar lo que sabemos hasta ahora. COPE Barcelona, Elena Condis.
Rodrigo está en la clínica Quirón de Barcelona pasando una revisión con el doctor Cugat junto a Silesen y Vallejo, como ha avanzado COPE Valencia. Hoy siguen las negociaciones por Rodrigo. Después de que ayer el presidente Daniel Murci y Méndez vinieran a Barcelona, continúan estos contactos entre clubes, pero el acuerdo no será fácil. El Barça está buscando fórmulas para acometer la operación, cesión con opción de compra a final de temporada, y también intenta incluir a jugadores como Huague o Monchu para evitar pagar los 50 kilos que pide el Valencia.
Y ahora tenis abierto de Australia. Roger Federer ya está en semifinales después de salvar 7 bolas de partido contra Sangren, y acaba de terminar el Djokovic Raonic. ¿Contra quién juega las semifinales el suizo, Ángel García?
Contra Novak Djokovic, lo esperado. Djokovic-Federer va a ser la primera semifinal del Abierto de Australia. Tú lo has dicho, Federer ganó en 5 sets, ojo, salvando también un problema en la pierna derecha en el tercer set. Mañana le van a hacer pruebas a ver cómo está. Y Djokovic acaba de ganar con mucha autoridad a Milos Raonic, como durante todo el torneo, sin sufrir en 3 sets. Así que Djokovic-Federer, la primera semifinal, y ojo a los horarios. Para mañana, a las 3 de la madrugada hora española, Garbiñe Muguruza ante la rusa Pavlyuchenkova. A las 9 y media, Rafa Nadal ante el austriaco Dominic Thiem.
Y un apunte más de fútbol. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey a las 9, hora peninsular, Tenerife, Athletic de Bilbao.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar los resultados de una investigación que revela que más de 6.000 judíos fueron salvados durante la ocupación de Roma gracias a la acción directa o indirecta de la Iglesia.
El portal Vatican News ha hecho eco de la investigación que ha llevado a cabo desde hace 20 años un diácono holandés, Dominic Oversteins, que ha recogido miles de fuentes. Su investigación confirma que 500 judíos encontraron alojamiento en 49 conventos romanos que lucían sobre sus puertas el cartel de zona extraterritorial. El estudio documenta 200 intervenciones directas del Vaticano para conseguir alojar a estas personas en diversas instituciones, así como 240 peticiones dirigidas a los ocupantes alemanes para conseguir la liberación de hebreos arrestados. Fueron 235 los institutos religiosos esparcidos por toda Roma que estuvieron comprometidos en esta tarea, que fue detectada por las SS, lo que provocó 60 registros en otros 35 conventos. Una investigación que ampliamos en un ratito en El Espejo.
Interesante investigación. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estem al migdia de Lleida. Per cert que hores d'ara ja estem nou, fregant els 10 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem temps estable en general, amb el cel poc ennuvolat, només amb intervals de núvols alts, i el Pirineu estarà més ennuvolat. Les temperatures pugen a tot el territori, amb màximes avui de 16 graus a Lleida, capital i Balaguer, 14 a Tàrrega, 12 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent bufa flux de component oest i continuarà així la resta de la tarda. Demà dimecres començarem el dia amb boires matinals a la depressió central i el cel estarà ennuvolat durant tot el dia, sobretot de núvols mitjans i alts. Les temperatures amb pocs canvis, arribarem demà a 16 graus de màxima a Balaguer, 15 a Lleida capital, 13 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 10 a Viella. El vent bufarà variable flux, sobretot a component oest al sud de la província. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Nosaltres ara tot seguit busquem doncs a l'espai de gastronomia, on ja t'avanço, ja t'ho he dit abans, que avui parlarem, bueno, farem un viatget, primer de tot, però parlarem d'un d'aquests vins que es coneix molt per cuinar, però que de veritat té tota una història al darrere. Anem a l'espai de gastronomia, va. Doncs apa, que amb aquesta sintonia ja sabeu que ara els propers minuts parlarem de gastronomia. Ho fem, com sempre, ben acompanyats amb el sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
comencem una nova setmana, per cert, la darrera del mes de gener, sense voler.
Sí, sí, ja estem.
Ulla, que...
Ja estem.
Va ràpid això, eh?
Sí, molt, eh?
Bueno, escolta, hem rebut molt bones notícies, molt bons comentaris d'aquests dos especials que han fet dels vins espumosos, que ara quan ja diem cava sabem de què estem parlant, que quan diem xampany sabem de què estem parlant, que els caves, si li mirem els colors de les etiquetes, sabem de què parlem. Quan ens diuen un Brut Nature o un Seco o això, sabem de què estem parlant. I escolta, que a la gent li hagi agradat és una cosa que m'encanta a mi, eh?
Mira, l'altre dia el Shayton, un perruquer, bueno, que és bastant famós aquí de Lleida, diu que des de que sent el programa, que vacila els dissabtes i diumenges als dinars.
Veus?
Diu, sí, perquè el que vosaltres dieu, diu, és el que jo, diu, és que me diu en castellà, me lo copio i després lo digo.
Claro, claro.
Imagina't, eh?
Com Déu mana.
I del cava, dissabte, també uns, bueno, uns gens que van vindre a sopar, comentaven lo del gomet aquell de colors,
sí.
I me miren i diu, no, és que t'ho vaig sentir a la ràdio.
Veus? No, que escolta, això és idea.
Molt bé, molt bé.
Escolta, avui anem a... Bueno, marxarem un pelet més lluny. Per raons sentimentals i familiars del Felip, ja fa dies que em parla d'una zona d'Espanya, i bueno, allí tenen una D.O., la D.O. Montilla Moriles, i bueno, anem a parlar-ne, perquè jo crec que també és la gràcia de conèixer històries d'aquí i d'allí. Cap on anem? Explica'm la història.
Això, bueno, tot això, pues, per aquest programa, pues, jo el volia fer a principis d'any perquè és, bueno, com un petit homenatge als meus padrins, vale? I en aquest cas, pues, a ma mare i a mon pare, no?
Que t'escolten sempre, t'has d'internet.
Que m'escolten sempre, Aurora i Francisco, vale? Pues aquest programa, pues, ells són de Montilla, és una D.O., bueno, la província de Còrdoba. Uh-huh. Hi ha diversos municipis que estan dintre de Còrdoba, i sede a Montilla. Bueno, pues, per mi és... Tot això va començar per aquí, no? Pues, bueno, mon padrí, per part de mon pare, pues, treballava en un celler, per part de ma mare, pues, també... Amb...
Ah, caram, així això et ve de lluny, a tu, eh?
Sí, això ja és... Ja.
Bueno, ara anem estirant la història, el fil de la història, aquí, eh?
Ho porto a la sang, crec, tot això,
bueno,
ja.
Escolta, a la zona aquesta que estem parlant, dins de la D.O., per exemple, trobem unes bodegues, la Toro Albalá.
Toro Albalá. Que està a Aguilar de la Frontera.
I avui, hoy, bueno, vamos a hacer una conexión con Córdoba y concretamente con el, bueno, gerente, el propietario de las bodegas Toro Albalá, que es el Francisco Muñoz. Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, pasando frío.
Bueno, oye, pasando pues, frío vosotros.
Francisco, vente para Lleida, ¿no? Vente para Lleida, que verás.
Hace más, aquí no estamos acostumbrados a tanto frío.
Claro.
José María lo sabe cuando sube ya.
Oye, el clima está muy mal, ¿eh? Está fatal.
Sí, bueno, yo creo que en Córdoba hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, ¿eh?
Bueno, pues así ya somos como hermanos, ¿eh?
En Lleida,
¿eh? O sea que, bueno. Francisco Muñoz, eres gerente propietario de las bodegas Toro Albalá, dentro de la denominación de origen Montilla Moriles. Oye, explícame un poco esta zona, que yo no la conozco.
Bueno, Montilla Moriles está en Córdoba, en la campiña cordobesa. Es de las denominaciones de origen, yo creo que es la segunda más antigua, ¿no? Aquí lo que se hace son, pues bueno, los vinos generosos, los que anteriormente eran, antes no había tanto consumo, no había vinos tintos o vinos blancos como se de la parte norte de España, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que antes se bebía eran nuestros padres, nuestros abuelos bebían los vinos finos, el oloroso, el vino dulce. Antes había más un Moscatel, ahora se venden más los Pedro Jiménez, ¿no? Mm. Pero son vinos clásicos, tradicionales, que era el vino de alterne en la taberna, cuando nuestros padres y nuestros abuelos iban al bar y se dedicaban más tiempo que ahora al bar, a esa vida social que había, que era la vida social, no teníamos redes sociales,
claro.
No teníamos WhatsApp, entonces para tú hablar con alguien o tener, no sé, una relación de amistad con alguien, pues lo que te iba al bar y allí pues, estaba tu amigo
Qué bonito, ¿verdad?
Sí, era la verdad que sí, ahora cuando pasa el tiempo lo ve uno y dice, coño, que...
esto lo hemos perdido.
Vamos a cambiar esto, ¿eh?
Sí.
Sí, lo hemos perdido. Y esa vida social, pues el que iba a buscar trabajo, pues se paraba en el bar a tomar una cerveza o unas copitas de vino y estaba con los amigos y por las mañanas... los que iban al campo, pues iban los propietarios de la finca a buscar a la gente al campo y estaban en el, iban al bar. Uh-huh. Y nuestro vino era de esa cultura, ¿no? Ahora estamos en un proceso, Andalucía, los vinos generosos, Montilla Moriles, en un proceso de adaptación, pues adaptarnos a la gastronomía, a cómo se toma, con como ya el vino fino se bebe solamente en esta zona cercana a lo que es Córdoba y Montilla Moriles, pues claro, estamos ahora ya más con vinos gastronómicos, ¿no? Es decir, pues bueno, explicando con qué se toma un fino. Si antes se tomaba como copa de aperitivo en el Artenes, bueno, pues lo podemos tomar con una anchoa, podemos tomar con un poquito de jamón, de queso, con embutido. Oye, y el oloroso, pues bueno, pues con carne. Entonces, ahora estamos en ese proceso de explicar un poco nuestra forma de consumo. Sí, dime.
Sí, no, perdón que te corte. Es que eso es lo que te queríamos preguntar, que lo explicaras tú, ¿no? Que como, bueno, como gran experto en este tipo de vinos, a todos los oyentes, pues, ¿qué es un oloroso?
Es que yo me hablas de fino, oloroso y tal, y,
claro,
y no...
Claro, entonces...
No, yo
bueno,
me pierdo.
Pues, te voy a explicar lo que es un oloroso con un lenguaje común para que lo entienda todo el mundo. Mira, en la parte técnica del oloroso, el vino fino, ya tenemos un vino fino, ¿os acordáis de los vinos añejos?
Sí, sí, sí. Mm.
El vino añejo era el vino así subido de color, tono color teja. Pues eso es oloroso. El oloroso es un vino añejo. Es un vino que tiene que, cuando se ha elaborado, tenía 15 grados, se le añade 2 grados más de alcohol hasta los 17, se echa en unas botas de vino y se deja pues, a la intemperie. Pues le da el sol, la calor. ¿Qué es lo que se busca? Y que se oxide.
Ah, esa parte oxidativa, ¿no? Del vino.
Es un vino oxidado, ¿qué es un vino oxidado? Pues un vino añejo. ¿Qué ocurre? Estos vinos en la nariz son cortos, no son aromáticos, y son vinos pues que si tienen cierta vejez, como hay en algunos casos la tienen, pues son vinos para tomarlo con carne, ¿no?
Según la maduración podemos encontrar un vino joven, un fino, un amontillado, un oloroso, ¿no?
Ten en cuenta, si tú llegas, no hay que ser muy listo, ¿eh? Si tú llegas a un supermercado y tú ves un oloroso que vale 4 euros y otro que vale 10...
No puede ser eso.
Se oye esta diferencia. En la etiqueta sí que es cierto que nosotros son asignaturas que tenemos pendientes en Montilla y Moriles, para identificar la etiqueta con el vino en cuanto a años, ¿no? Ya se están dando pasos en eso, traemos nuestra cultura. Aquí se identificaban un oloroso bueno de un oloroso menos bueno, pues la marca. Pues la marca de fulanito es la más buena. Sí. Y de esa misma bodega, la otra marca era la de inferior calidad, ¿no? ¿Qué diferencia un oloroso muy bueno a un oloroso menos bueno? La crianza, que el oloroso tenga más años de crianza,
claro.
Eso se nota en la boca, porque te estás tomando un vino más viejo.
En el color también lo podíamos ver, Francisco, sí, ¿no?
En el color, si es más oscuro, un color más teja oscuro, es más viejo, y si es más clarito, es menos viejo. Ahora, os voy a decir una cosa importante para que veáis que eso no lo saben los consumidores. Hay digamos, el consumidor por defecto, cuando llega a preparar una comida, llega al supermercado y dice, dame una botella de vino para guisar, y compra el vino más barato. Y yo le digo, ¿por qué compra usted el vino más barato? O sea, ha comprado la mejor carne, el mejor tocino, los mejores garbanzos, y ahora el vino el más barato para guisar. El mejor vino que hay para guisar es un oloroso.
Anda.
Los vinos añejos, los vinos viejos, o sea, ese es el mejor vino que hay para guisar, porque le da un toque a vino, que es lo que está echando. Si tú le vas a echar un vino que no sabe a vino, usted si se lo echa y no se lo echa, es igual.
Sí.
Si usted se ha preocupado de comprar la mejor carne, la mejor garbanzo, los mejores chorizos, la mejor morcilla, y ahora le va a echar el peor vino...
Es que tienes toda la razón ahí, Francisco. O sea, regatear en esto es para estropear todo lo otro.
Claro, cambia el vino, cambia la comida, una auténtica barbaridad. Y cuando te digo una cosa, un oloroso, no necesariamente un oloroso fantástico, un oloroso, con que ponga ya en la botella oloroso, es un gran vino para guisar. Con que ponga oloroso,
Muy bien.
Francisco, luego una, perdón, Ricardo, explícanos un poquito también, porque principalmente la elaboración o la producción de vinos en la DO, o bueno, en Torralbalá es Pedro Ximénez, no es PX, ¿no? Explica un poquito esta variedad de uva, que es lo que realmente... Yo en el restaurante hacemos maridajes con PX, con vuestro don PX, está claro, y la gente sale muy contenta, ¿no? Pero explica un poquito cómo se hace, cómo se elabora ese vino, con la pasificación de la uva, que la gente a veces no lo tiene esto un poco claro.
Mira, la uva aquí en Córdoba se vendimia en agosto, ¿no? En torno mediado, entre la tercera semana es lo habitual que empiece la vendimia, ¿no? Sí. Se coge la uva ya está madura, se pone al sol en unos capachos, en una cinta, se pone en el suelo para que le dé la calor.
Sí.
Y ahí vamos a poner que tengamos una temperatura de 40 y tantos grados, que es la temperatura habitual en agosto. Entonces uh-huh. Eso se hace una pasa. La pasificación tiene que durar unos 7 u 8 días. Si hace excesiva calor, dura menos días y la pasa se reseca, se queda seca, se hidrata demasiado. Y si hace poca, uh-huh. pues tarda más y no se pacifica bien. Entonces no cogemos el grado de azúcar que necesitamos. Pero una situación normal, ya tenemos la uva pasa, uh-huh. le hemos puesto 2 o 3 días al sol y luego le damos una vuelta para que la otra parte que estaba debajo se pacifique también. Uh-huh. A los 7 u 8 días la cogemos y lo prensamos. Fíjate, para sacar 1 litro de vino, de cualquier vino, de cualquier uva, necesitamos 1,2 kilogramos de uva. Para uh-huh. hacer 1 litro de Pedro Ximénez necesitamos 4,5 kilos. Para sacar mucho, ¿no? 1 litro, o sea, uh-huh. muchísimo. Y los gastos de mano de obra, pues muy, imagínate, coger los racimos, ponerlo, entenderlo, luego recogerlo, bueno, luego se prensa. Una vez que se ha prensado, se lleva un prensado con una prensa horizontal, una prensa normal que se ve, se prensa, y luego lleva un prensado con un aprieto más fuerte, con mucha más presión, que se saca un poquito más de una concentración mayor de azúcar. Y entonces ya tenemos un moto, o sea, que hemos necesitado mucho. Porque ten en cuenta que la uva está deshidratada y lo que tenemos es muy poca uva.
Muy bien.
Muy poca masa, ¿no? De uva, ¿no? Para ser una uva Pedro Ximénez, para ser un vino dulce Pedro Ximénez que tenga cierta calidad, no podemos usar viñas viejas. Tenemos que usar viñas jóvenes. ¿Por qué? Porque la viña joven tiene más pulpa. Porque si usamos una viña vieja y no ya de entrada tenemos muy poca pulpa, cuando vayamos a prensarlo no nos sale líquido. Necesitamos viña joven relativamente. Pero lo que está claro es que no se puede hacer Pedro Ximénez con viña vieja.
Esto es un truquillo.
Eso está bien que lo expliques, porque claro, la gente cuando ve... por ejemplo, Ricard, tienen en Torralbalá tienen añadas de 30, 40, 50 años. Entonces, claro...
La viña vieja sirve para hacer unos grandes tintos, uh-huh. pero no se puede hacer un Pedro Ximénez, un vino dulce claro. de pasa. Pedro Ximénez es un vino dulce de pasa. Nosotros tenemos la costumbre en Andalucía de llamarle Pedro Ximénez el vino dulce de pasa. La variedad de uva nuestra es la Pedro Ximénez. Con eso hacemos un vino blanco, joven, afrutado, un vino fino, un oloroso, un amontillado, un cream. ¿Estamos? Pero le llamamos Pedro Ximénez al vino dulce, pero bueno, al vino dulce de pasa. Ese vino dulce de pasa, que ya lo tenemos prensado, ya te he dicho que tiene que ser una viña relativamente joven, porque uh-huh. necesita pulpa.
Sí.
Luego ya, una vez, eso no fermenta, pues lleva mucha densidad, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de unos 400 gramos de azúcar por litro, ¿no?
Bueno, mucho,
entonces,
¿eh?
Sí, 400, 450, 380, pero lo normal es 400 y pico, ¿eh? 450, por ahí. Nosotros hacemos con 450 uh-huh. gramos de azúcar por litro. Piensa que una copita de Pedro Ximénez, una copita de vino dulce, hay que tomarse un poquito, un dedito. Ahí sí claro, te lo ponme una copita de vino dulce.
Son las copitas pequeñas, correcto.
Y te echa una copa y como quieres en enero se te la llena y menos que eso no quien se lo beba. Porque entonces es un poquito después de comer, pues con una pasta, con un dulcecito, sí. con un queso, te toma un poquito con, de pedrera, pero con, para darle dos o tres sorbitos.
Francisco, con unos dulcecitos de Manolito Aguilar, ¿eh?
Mira, a ver, que es la hora de comer, me estáis hablando de estas cosas y esto es un problema, ¿eh?
Todo se nota, ¿eh?
En fin. Oye, que estamos hablando con Francisco Muñoz, que es gerente de las bodegas Toro Albalá. Permíteme, Francisco, que diga vuestra web para que la gente os busque. Es www.toroalbalá.com, todo junto, toroalbalá.com. Estoy viendo que, bueno, tenéis historia desde el año 1922.
Sí, esta bodega la fundó José María Toro Albalá, luego la siguió su hijo, Antonio su sobrino, porque José María Toro Albalá no tuvo hijos. Su sobrino, Antonio Sánchez, pues, vive, ya es mayor, está todavía frente del laboratorio, tuvo un gran reconocimiento, le dieron 100 puntos parque en el año 2013, creo que fue. Él terminó su carrera en Burdeos, ¿no? Y ha estado toda su vida en la investigación del vino, ¿no? En el 2013, bueno, nosotros ya exportábamos a muchos países. Ahora te cuento un poco porque nosotros somos, digamos, una bodega más singular o más distinta que otra, ¿no? Antonio es una persona que le gusta mucho el tema del coleccionismo, de antigüedades, arqueología, cosas antiguas. Y entonces, eso junto con el vino, pues lo que hacía era ir recopilando añadas especiales que de años muy buenos. Por ejemplo, el año pasado no fue bueno en el Pedro Jiménez porque llovió, pero el anterior fue muy bueno, este año ha sido muy bueno, ¿no? Entonces, para nosotros la calidad es cuando no solo que la uva esté sana, sino además que el clima nos acompañe para hacer el Pedro Jiménez, ¿no? Claro. Porque tenemos que tenerlo al sol.
Claro.
En años muy especiales, el año muy especial es, pues, lo que iba era guardando el vino en botas, ¿no? Ten en cuenta que estos vinos, podemos tener vinos de 100 años, o sea que este vino no es como puede ser un vino blanco o un tinto que tiene una vida, pues, no sé, de 10, 15 años como mucho, ¿no? Estos vinos pueden, un vino, un oloroso puede estar 100 años, una Montilla puede estar 100 años, un Pedro Jiménez puede estar 100 años.
Francisco, son vinos que tienen... ahora que dices lo de los 100 años, estáis a 2 años, ¿eh? De 100 años.
Sí, efectivamente. O sea, supongo que eso ya lo tenéis
marcadísimo en el calendario, ¿no?
Sí. Claro, como esta bodega, ten en cuenta que las bodegas han crecido mucho, han salido muchas bodegas en los últimos 20 años, ¿no? Pero esta bodega de Andalucía son bodegas centenarias, ¿no? Nosotros desde el año 1922, pues hemos ido guardando vino y ahora, pues que el mercado lo va permitiendo, pues van saliendo, pero esos vinos salen al mercado, pero son vinos que ahora, pues, no sé, el vino que vamos a tomar dentro de 10 años lo tenemos en la bodega. Son en los vinos más especiales, los vinos de añada que nosotros íbamos guardando cada año un vino y no lo mezclábamos porque el sistema de solera y criadera no se usa o no es necesario usarlo para lo que son los Pedro Jiménez. Sistema de solera y criadera solamente se usa para los blancos porque para el vino fino, porque si no se usa con ese sistema no existiría el vino fino porque el velo de flos que ahora pasaré a explicaros, ¿no? Pero el Pedro Jiménez lo hemos ido guardando año a año, como cada año tenía una singularidad, una cosa especial, pues lo que se iba buscando es que cada año fuera distinto, ¿no?
Muy bien.
Entonces, luego, ya, pues ahora salen, son vinos, pues ahora vamos a sacar el PX Reserva de 1994, pero tenemos añada de, incluso, de aparte de los que nosotros hayamos recopilado, pero luego aquí, por ejemplo, en esta zona llevan 50 años cerrando la bodega, pues
Francisco,
el vino ha dejado de consumirse.
Perdona, porque ya sabes que el tiempo es oro en radio. Nos queda poquísimo tiempo y quería pedir nada, una cosa. Vamos a recordar la página web, porque así la gente os conoce. Yo estoy mirando y veo que tenéis museo, que tenéis para visitaros y toda la historia. www.toroalbalá.com. Ahí tenéis... bueno, todo, hasta el equipo, las fotos de la gente que estáis trabajando. Nada, en 30 segundos, que ya sé que no es manera de hacerlo, pero si yo puedo escoger un producto de Toro Albalá, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es vuestro buque insignia?
Hombre, el Pedro Jiménez nuestro y otra cosa más, Pedro Jiménez viejo, que hay mucha diferencia entre un Pedro Jiménez joven, viejo es más agradable de tomar, en unos postres, y una cosa muy importante, el vinagre. Que no hemos hablado de... Tenemos... Montilla Moriles produce hoy el mejor vinagre del mundo.
Bueno, pues esto da para otro día.
El vinagre balsámico. Eso necesita un...
un programa más. Un programa más. Sí.
A esto le vamos a dedicar otro programa, Francisco. Oye, que ha sido un placer. Hemos hablado con Francisco Muñoz, que es gerente de Bodegas Toro Albalá. Lo tenéis en internet, www.toroalbalá.com, y ahí tenéis toda la información, pero bueno, que hoy nos ha explicado cositas, y truquitos, que esto es muy interesante, esto, conocerlo de una persona que entiende y que está dentro, es un valor añadido que tenemos aquí en el programa de gastronomía. Francisco, oye, que ha sido un placer conocerte, hablar contigo hoy, y bueno, nos emplazamos otro día, que veo que nos tienes que explicar muchísimas cosas más,
Francisco, un abrazo muy fuerte, ¿vale?
Igual te digo adiós.
Adiós,
gracias. De unido a la de...
Sí, molt
cosas que entre tabulla.
Claro, es que... Pensa que hostia, que son cosas que podía hablar, y de vinagres... Que
he presentat... Bueno, del Pedro Ximénez yo he pres moltes coses,
Aquest era un alemany que va vindre,
Però, bueno, però fixa't...
I d'aquí surt el nom,
El temps, com es fa, d'on surt, com s'ha de fer, etcètera, etcètera.
Molt, molt interessant, bueno, molt interessant.
Escolta, que avui hem viatjat cap a Còrdoba, i... però bueno, avui en dia això a través d'internet ho pots trobar, i els lineals de botigues especialitzades també. Felip Urbano, sommelier del Sheiton. Escolta, un plaer.
Ens
has portat un bon contacte avui,
Amb aquest programa, sí.
Però hi tornarem, eh?
I tant,
tornarem.
I tant. Sí, sí.
Gràcies, Felip.
Gràcies. Vinga, Ricard.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Foto.
Decid patata. 1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Del 23 al 29 de enero, solo en Conforama.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el Partidazo de COPE.
Hoy, protagonista en el partidazo, Robert Moreno, el ex entrenador de la selección española.
Hola, Robert.
¿Qué tal? ¿Cuánto tarda uno en recuperarse de una salida tan abrupta?
Aislarme mucho y ser...
¿Qué crees que hiciste para que Luis Enrique esté tan molesto?
Si tenemos que aprovecharnos algo, creo que eso hay que hacerlo a la cara, ¿no?
¿Tú habrías aceptado ser el segundo de Luis Enrique en la Eurocopa?
Por supuesto.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El Partidazo de COPE. Lo damos todo.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. ¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no? Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Firme! Su amor y su fe en Dios eran tan grandes que ofreció el mayor sacrificio.
Es increíble todo lo que llegó a hacer.
Su propia vida.
Era un gran hombre.
Maximilian Kolbe. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche. Fe en el cine en 13.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir.
Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs a part, sí, aquí ja anem directes cap a les dues de la tarda, aquest dimarts 28 de gener del 2020, acabant aquesta setmana amb el mes de gener, i per tant també és sinònim de ple a l'Ajuntament de Lleida, concretament aquest proper divendres. Ara encetem la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Avui estan amb nosaltres la Ángeles Ribes de Ciutadans. Ángeles, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que per cert, com que ho has fet públic, doncs ho puc dir, t'he de felicitar, no?
Sí, ayer fue mi cumpleaños, muchas gracias. Pues
felicitats. Aviam, jo si ho sé i la gent no ho diu, doncs ho dic en privat. Però si ho publiquen a les xarxes, doncs llavors ja ho podem dir. Ja.
Básicamente porque quería presumir de marido cocinero que me hizo una tortilla de patatas. En lugar de una tortilla de cumpleaños, me hizo una tortilla de cumpleaños. Que ya,
y amb les espelmes i tot, ¿eh?
Claro. Las velas se pueden poner igual, ¿no?
No, es que las puse, las puse.
Sí, a la foto se veuen les espelmes d'allí. Un 3 i un 6. Un 3 i un 6. Ángeles, un 3 i un 6.
No, yo reconozco mi edad. Un 52 como 52.
Un 2 y un 5.
Ten raó, un 2 y un 5.
Bueno, també estem nosaltres la Marisa Chandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ignasi Amor, d'Esquerra Republicana, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes.
Bueno, escolta, la setmana passada estàvem aquí, a la tertúlia de polítics, amb aquella història de si tancaven o no tancaven l'escola, que havia aquell comunicat que no s'havia filtrat, que tal i qual. Bueno, al final, 7 dies després, just aquella tarda es va dir que no es tancava, que tranquil, que es faria una taula, que ens ho mirarem. 7 dies després no en parla ningú.
Claro, naturalmente. Una vez no? S'ha desactivado la bomba.
Bueno, però vull dir, entenc que ara sí que es farà el pas d'estudiar i tota la història, però vull dir, vull dir que va havia molta gent que no sabia on estava l'escola Cervantes, que va ficar el crit al cel, i que avui segueix sense saber on està.
No, y lo que es peor, que nos hemos enterado de los cambios de criterio absolutos a la hora de tomar decisiones, porque tal y como salió en la comisión donde se habló precisamente de este tema, la regidora reconoció que se había puesto encima de la mesa por parte del departamento y del delegado, del señor
Vega,
que se iba a cerrar la escuela. Y ellos lo emplazaron a una reunión posterior a las fiestas de Navidad, donde se discutiría. Esa reunión no se produjo y el señor Vega se fue a la Escuela Cervantes y les dijo que la iba a cerrar. Y los de la Escuela Cervantes utilizaron, y yo creo que con buen criterio, el sistema de hacerlo público en medios de comunicación, precisamente para que hubiera una repercusión y una presión, como así fue. Y entonces el alcalde, que yo creo que también como en criterio, en honor a la verdad, dijo que no se iba a cerrar esta escuela mientras él fuera alcalde. Ya veremos eso cuánto significa en el hilo espacio-tiempo. Y entonces se reculó en la decisión. El señor Vega todavía no ha dado la más mínima explicación, pero lo que se nos dijo en la comisión es que lo que se iba a hacer era reducir la ratio. Claro, para que todo el mundo nos entienda, reducir la ratio significa que haya menos alumnos por clase, por aula, y por tanto tiene que haber un refuerzo de profesorado, porque al final, mira, lo que queda de todo esto es que la política del Departamento de Enseñamiento de la Generalitat en escuelas donde hay problemática elevada por temas de segregación o por temas de absentismo o por temas complicados es sencillamente cerrar la escuela, repartir a los niños por ahí y después ya veremos si se abren o no nuevos centros, en lugar de aplicar otras medidas como puede ser precisamente reforzar profesorado, vaciar las aulas y hacer que haya menos alumnos por aula, con lo cual se le puede hacer un tratamiento más personalizado, incrementar recursos económicos y humanos, que incrementar recursos humanos también son económicos y por tanto la posición que se está viendo que tiene el Departamento de Enseñamiento es simplemente cerrar las escuelas y repartir el problema por ahí. ¿Por qué no se ha cerrado esta? Pues porque ha habido una presión muy fuerte por parte de, yo creo, en el conjunto de toda la ciudadanía, en especial los primeros implicados, que son unos profesores que llevan dejándose la piel y el alma en una zona que es muy complicada y con unas necesidades muy complejas. Y que si se cierra esa escuela se deja vacío, ese barrio de escuelas.
Carmen Valls.
Bueno, jo diverses coses. Evidentment, nosaltres ja sabeu que vam saltar ràpidament en contra del tancament de l'escola. Però a mi el que m'agradaria ficar sobre la taula, perquè un cop que l'escola no es tanque, per tant, diguem, d'alguna manera el possible problema que podria haver hagut està solucionat, és que el que ens adonem dia a dia, i és una pena que avui solament estigui l'Ignasi, per tant la resta de partits que configuren el govern no es puguin defensar, no?
Per cert, que no ho hem dit, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida han excusat la seva presència.
Perquè l'altre dia estàvem tots aquí quan la Sandra Castro va dir que a la tarda sortia una notícia i evidentment hi havia gent del govern que no en tenia ni idea i va quedar clarament ficat damunt de la taula, no? Però, o sigui, sobretot és aquesta, jo entenc aquesta descoordinació. O sigui, és a dir, és un govern, evidentment, però que no és un govern, que no és un tripartit, sinó que són tres governs diferents. I això la gent que anem a les comissions i que estem allí ens n'adonem, perquè jo vaig a una comissió, l'altre dia estàvem en una comissió sobre el tema de promoció econòmica i parlàvem dels pressupostos i parlàvem de que s'han tret pressupostos pel tema d'empreses. Llavors la persona de Junts per Catalunya que porta aquesta em deia, a mi no em digueu res, això correspon. Clar, això no pot ser, el govern ha de ser transversal i ho ha de ser en tots, vull dir, és curiós, ara mateix a Lleida tenim Esquerra Republicana, a Educació tenim Esquerra Republicana de la Generalitat, no ens poden passar aquestes coses, però com pot passar això?
Bueno, no tens més que veure l'exemple del parquímetro.
Anem a Marisa Xandri, després Ignasi Amor, per com ha al·ludit.
Sí, a veure, en primer lloc jo crec que és una bona notícia que finalment doncs, no es tanqui aquest centre, no? Vull dir, és el que deies tu, la setmana passada quasi que donaven per fet el seu tancament, però després, bueno, hem vist que no, que l'alcalde es va reunir directament amb el, o va parlar directament amb el conseller i, bueno, i això s'ha parat, no? S'ha parat.
Puenteando al...
Però és, no, senyor Vega. Espera, ara vaig a la segona part, no? que ja ho vaig dir també l'altre dia. Penso que el senyor Vega, el delegat d'ensenyament, és que ha quedat totalment desprestigiat després d'això. I més, tenint en compte que és que no ha donat la cara en cap moment. Jo no sé si des d'aquí heu intentat parlar amb ell o no sé, o esbrinar que és el que va passar, que aquest senyor es precipités de tal manera que hagués creat aquest rebombori, no?, dintre pues, de la família, de la comunitat educativa. No sé, la veritat és que em sorprèn, no? I més tenint en compte el que deia la Carme també, que al final l'alcalde és d'Esquerra Republicana, que el delegat és d'Esquerra Republicana, tots són del mateix partit i que haurien d'anar i de remar tots a la una. Bé, és evident que hi ha també diferents postures dintre del govern, també vam escoltar aquí a la senyora Elena Ferre del Comú, que estava totalment en contra d'aquest tancament.
Bueno, crec que a Lleida tothom va estar en contra del tancament.
Sí, bueno, però clar, però Esquerra...
Sí, però...
De la part municipal, parlo.
Jo, Ignasi, deixa'm només fer un perquè m'imagino que... És curiós, des del moment que surt la notícia de que se tanque l'escola, ni el senyor Miquel Pollo, alcalde de Lleida, ni la Montse Pifarré, regidora del barri del centre històric, parlen. Jo a mi això em sembla sorprenent. O sigui, encara que sigui per dir algo. O sigui, 4 dies completament silenci absolut.
No, i després el que és peor, o sigui, que
encima... No desautoritzar el
sector del barri. Bueno, però algo has de dir, algo has de dir.
Escúchame, però lo peor de todo, que al final de lo que se trató, y eso lo vivimos los que vamos a las tertulias habitualmente, fue de matar al mensajero. Es decir, lo primero que se hizo fue acusar a los medios de comunicación y luego a l'AMPA.
Ignasi Amor.
Vale, sí.
Venga.
Merci. Oh, tranquil·les. Bueno, primer de tot, que la voluntat del govern és no tancar cap escola ni cap aula, perquè la veritat que les necessitats que té aquest col·legi i l'escola de Cervantes fa una funció molt important al que és el barri, no? Doncs al centre històric. I la veritat que ara doncs, la Sandra Castro doncs, crearà una taula rodona amb tots els agents implicats que hi hagi a l'escola per tal d'evitar, doncs, està clar, que tancar l'escola i repartir aquests nens o nenes en diferents escoles de la ciutat. Si veiem la complicació de l'escola, que ja hi ha un nivell alt d'absentisme escolar, com més lluny tingui l'escola, doncs potser encara n'hi haurà més. Per tant, doncs s'ha de mirar i s'ha de trobar solució, no sol a l'escola de no sol a l'escola, sinó a moltes necessitats que té el centre històric, que en té bastantes. I sobre el nivell de comunicació o no, l'alcalde es volia assegurar que és el que estava passant o el que es deixava estar passant, i per tant doncs va actuar en conseqüència amb el que estava passant per tal de recaptar el màxim d'informació possible i prendre la millor decisió.
Sí, però és que al final aquí...
Perdó, que hi ha una pregunta que ha llançat la Carme Valls que no... No, ara com per curiositat, és a dir, al final l'Ajuntament de Lleida és un tripartit o són tres...
L'Ajuntament de Lleida és un sol govern, vull dir, però això ho sap tothom.
Bueno, no todo el mundo. Mira, por ejemplo...
Està conformat per tres partits polítics...
¿Quién no lo sabe?
Amb moltes coses, doncs, tenim moltes coses en comú, i amb altres, doncs, busquem la solució per tal de portar-la en comú.
Mira, en este pleno, ja que...
Bueno, teniu ple aquest divendres,
ple divendres, sí. Ple normal, sí, no és extraordinari.
Bueno, ple ordinari, sí, el de
sí,
final
sí,
de mes,
no? Sí, no, ho dic perquè quasi és extraordinari que no sigui ple extraordinari.
N'heu fet molts d'extraordinaris?
Urgents.
Llevamos el record.
Bueno.
En este pleno...
Però no són tan llargs.
No, no són tan llargs, entre altres coses, perquè, a veure, sí que és verdad que són una amalgama tripartita, y por tanto en las intervenciones de tres partidos normalmente se ven reducidas a una, si es que hay. Eso ha cambiado mucho con respecto al mandato anterior.
Ja ho surt guanyant.
Claro. En Junta de Portavoces ha tratado un tema que precisamente denota una vez más esa falta de criterio unificado o de coordinación o incluso de comunicación. Y es el tema de la posible o no remunicipalización de la zona azul, que sabéis que era algo, un proyecto estrella de Esquerra Republicana de Cataluña, al cual se sumaron alegremente el Comú y en su momento la CUP, en el cual nosotros durante todo el mandato anterior, lo que le exigíamos precisamente porque, oye, la gestión externalizada o interna de un servicio que se ha de ofrecer al ciudadano no tiene por qué ser ni mejor ni peor, se preste de una manera u otra, sino que lo que tiene que ser es eficaz, racional y al menor coste posible para el bolsillo de todos los ciudadanos. Y nosotros lo que pedíamos en ese aspecto, lo estuvimos pidiendo por activa y por pasiva durante los cuatro años anteriores, es que los señores de Esquerra presentaran los números encima de la mesa a ver si eso funcionaba o no. La cuestión, los dos lo llevaban en el programa electoral, tanto Comú como Esquerra, y ahora resulta que no se va a llevar a cabo esa remunicipalización o internalización, la gestión interna, vaya, de lo que es la zona azul, pero se ha subido un 10% el recibo que paga cualquier vecino que quiera aparcar su coche en zona azul. Sale la noticia y dice el equipo de gobierno que no se va a remunicipalizar y automáticamente tenemos un tuit del señor Talamonte diciendo que bueno, que eso ya veremos. La cuestión es que había una moción entrada por parte de Comisiones y de UGT que tenía que versar acerca de este mismo tema y en la Junta de Portavoces se nos dijo que esta moción no entraba por fechas y que además necesitaba de que se nos dieran todos los números, el informe técnico, el informe económico, el informe jurídico, tal y tal, para decir que no se va a remunicipalizar.
De manera breu, Joan hablava, remunicipalització sí, Carme?
Bueno, una cosa són los desitjos i l'altra la possibilitat.
Hi ha mil coses a valorar, de manera breu, per això.
Home, jo estaria a favor de... Però ara, en aquests moments, no és possible... Bueno, pues
es sencillo.
Cuando sigue posible.
Si los números dan, bien. Si no dan, no. Lo que no puede ser es que unos vayan con el programa demagógico de decir sí, 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 y luego cuando se enfrentan a la realidad de gobierno,
es decir, no.
Uy, no, porque claro, entonces, ¿qué es lo que les prometisteis a los vuestros en campaña?
Pero, per tant, Ángeles, tú, hores d'ara, remunicipalización sí o no, de eso no hablaba.
Depende de los números.
Claro.
Claro. Es decir, si los números dan para que se lleve a cabo de forma interna, insisto, de forma racional, de forma eficaz y de forma que al ciudadano le coste menos.
Pero los números los ha puesto el ayuntamiento, ¿no?
Pero es que no los ha puesto nunca.
Bueno, Ignasi, remunicipalització, de eso no hablaba.
Yo no tinc tota la informació.
Pero lo prometisteis en campaña.
Possible. D'acord, doncs ja estic d'acord amb això. Llavors, per tant, amb els números, si surt a compte, si no surt a compte, quin és el projecte que s'ha de pagar o en quin termini.
Luego la realidad es que en campaña prometisteis algo que no sabíais si podíais llevar a cabo. ¿Por qué? Porque queda bonito.
Algo más.
A ver, aquí els únics números que surten és que hi ha un increment del 10% de la zona blava.
Sí, però el Partit Popular a hores de la remunicipalització de la zona blava, sí o no?
No té per què. No té per què. Vull dir, crec que no és una prioritat ara mateix per part del... per l'Ajuntament. No, no ha de ser una prioritat, vamos.
Val. Ens queden 11 minuts i mig i m'agradaria encetar un tema que suposo que sortirà al ple, que és el tema de la EMU, l'Empresa Municipal d'Urbanisme. Primer, i de manera breu, algú que m'expliqui, que expliqui què és la EMU, perquè també he detectat que hi ha coses que en parlem i surt a la premsa i molta gent a peu de carrer no sap exactament o de manera precisa de què s'està parlant. I crec que és una cosa municipal i que hauríem de conèixer bé. Què és la EMU?
Bueno, jo crec que s'hauria de conèixer tot, que és l'Empresa Municipal d'Urbanisme. Està clar que és rocambolesc i difícil i doncs, no, vull dir, entendre ben bé què és tot el que significa la EMU. I bueno, aquí doncs l'Àngeles, per exemple, jo no estic al Consell de l'EMU, crec que l'única que hi és aquí és l'Àngeles.
És que estem amb aquesta taula,
és l'Àngeles.
Que
és rocambolesc i és difícil, sí, sí. Perquè vas escoltant coses, escoltes.
No, per això ho dic, no, al final surten 1000 notícies de l'EMU els darrers 4, 5, 8, 10 anys, però jo no sé si al final la gent sap exactament què és l'EMU. Àngeles Ribes, un màster, amb 30 segons.
En 30 segons. La empresa és una empresa pública cuyo único socio es el Ayuntamiento de Lleida y que se dedica a la gestión de toda la vivienda social mediante la mesa de emergencias y es un instrumento para también realizar actuaciones urbanísticas en los barrios. En 30 segundos es eso. Tiene un consejo de administración que está nombrado que no tienen por qué ser concejales, está nombrado por miembros de por los partidos y en este caso los que tenemos allí representación, yo voy como ciudadanos porque soy concejal, llevo allí 4 años y y espero que ya seguir bastante tiempo allí. Y en el resto los únicos que tienen también concejales son el Partido Socialista, y ahora mismo los señores del Comú. Y Esquerra tiene a Rullán también, es verdad. Y el Comú, que es el presidente. En este sentido hay que recordar que el Comú, durante el mandato anterior, no quiso estar dentro del Consejo de Administración de la EMU y su consejero se lo regaló generosamente a
Entonces Convergencia. Esquerra y el Partit Popular no están a la...
Son representantes que no son concejales.
Ah, correcte.
Pots tindre representants que no cal que siguin regidors.
No, és bo aquest matís. Llavors, quin problema hi ha amb la EMU?
Bueno, jo a part...
quin problema, perquè ha sortit a molts titulars i sempre és un problema la EMU.
El de la hipocresía de los miembros del equipo de gobierno.
Carme Valls.
Bueno, jo exactament el problema de la EMU, qui el coneix millor, evidentment, és l'Àngeles, perquè és el que hi és. És la que hi és, però jo el que volia dir és que la EMU, quan neix amb un esperit de social. O sigui, l'esperit de la EMU era, justament com diu, Empresa Municipal d'Urbanisme, era d'alguna manera ajudar a la ciutadania, o sigui, no, perquè clar, quan tu parles d'urbanisme i parles de pisos i tal, sembla tothom ens esfareïm una mica, no? Sembla que darrere d'això ja que és una intenció de negoci, aquesta intenció de negoci no hi era, sinó senzillament hi havia una intenció de fer-n'hi ús per aquell que més necessités. De fet, serveis que coneixem tots són aquests d'una vivenda que tu tens de lloguer, que no pots llogar-la, que li pots portar a l'Ajuntament, aquestes vivendes que s'estan caient, que són propietat de l'Ajuntament o que l'Ajuntament en fa ús. Bueno, i sobretot, diguem, que la influència més important de la EMU està al centre històric i al casc antic.
Sí, però a veure, en honor a la verdad, la EMU no se crea para eso. La EMU no tenia ningún fin social. Otra cosa es que después se haya hecho cargo de toda la vivienda social donde está dando alquileres por 50 euros, así de sencillo, pero era un instrumento de transformación urbanística
de
la ciudad.
Pero porque la finalidad de la OEMU no es una finalidad lucrativa.
Pero al final, ¿dónde está el problema de la EMU? ¿Que no cuadran los números?
No, claro, el problema de la EMU es que es una empresa urbanística y que, como todas las empresas urbanísticas, en la época de bonanza generó una cantidad de ingresos al ayuntamiento de los cuales nunca nadie se quejó, pero después, cuando hubo la caída brutal y absoluta de la construcción, evidentemente arrastró sus problemas. Pero el gran problema de la EMU no es ese. El gran problema de la EMU se llama Plan Especial de la Estación, donde hay unos trabajos repercutidos que se están colocados para repercutirlos a los propietarios, esas cargas, y a algunos de esos no les parece bien, y automáticamente y utilizaron la EMU como un instrumento judicializando la política. Los que habláis de no judicializar la política, pues nos llevaron al juzgado unos cuantos diciendo que es que eso no lo habíamos hecho bien. La realidad es que las cuentas que van a pasar este viernes son exactamente las mismas que pasaron en octubre del año pasado, y que aquellos que no las quisieron aprobar en su momento ahora las van a tener que aprobar, porque son las mismas, nos acaban de decir. Y vuelvo a ir a lo de la hipocresía. Lo que no puede ser es que por parte de la señora Pifarré, del señor Talamonte, del señor Postius y del Sunsun Corda estén hablando de irregularidades flagrantes, de unicornios que no aparecen por ninguna parte, de ya veremos esto que pasa, de concursos de acreedores, para desprestigiarnos a los que hemos estado intentando precisamente aportar soluciones para la EMU, y hoy se nos diga, o mejor dicho, este viernes se nos diga que, bueno, que de eso no, pero que
tampoco estaba tan mal.
Que aprobamos, que tampoco estaba tan mal.
Marisa Chandri.
Crec que l'Àngeles ha explicat perfectament el que és la EMU, i és evident que el gran problema, i ho ha dit ella, no?, és aquest gran cinisme per part de l'equip de govern. I jo sí que recordo, jo no estava a la legislatura passada, però sí que recordo que el Comú era totalment partidari, i concretament el senyor Talamonte, d'extingir la EMU, d'acabar amb la EMU, i resulta que ara mateix és el president de la EMU. O sigui, a veure, no, és que jo crec que s'hauria de demanar responsabilitats a qui fa certes afirmacions.
Oh, se pediran.
No, clar, és que certes afirmacions en campanya, en precampanya, durant tota una legislatura, i després resulta que aquest senyor és el president. És que
un president,
on hem arribat?
En qualsevol cas, diguem que
Carme i Ignasi.
Que el que farem aquest divendres és aprovar, és a dir, estaven els comptes paralitzats, els pressupostos no tirarem endavant, res, perquè els comptes aprovats, no es van aprovar els comptes de la EMU, ¿vale? Perquè ells deien que veien coses sospitoses.
No, hablaron de irregularidades, oye.
¿Vale? Llavors, finalment, ells diuen que volen encarregar un estudi per a veure com estan els números de la EMU. Aquest estudi no sé, ¿se ha hecho?
No, es que...
Y entonces, claro, dicen, vale, no ha salido nada extraño,
claro.
Y como no ha salido nada extraño, un hem aprovat. Fins a cert punt, és a dir, tots podem entendre que, o sigui, jo agafo una empresa nova, i dic, abans d'agafar-la, vull saber que aquesta empresa és correcta. Fins aquí estem tots d'acord. Lo que jo no puc dir és, voy a coger esta empresa, que igual tiene alguna cosa rara, igual tiene irregularidades y tal. No, me callo. Fallo un estudi, comprobo que tot està correcte i ho aprovo. Lo que pasa es que, o sigui, aquí s'ha agafat una dinàmica d'acusar, primero tiro la piedra i després, mira, si ha dado a alguien, mala suerte, no? I és això jo el que crec que es fa mal fet.
Però
perquè fer un estudi de que els números són correctes, fins i tot ho podem trobar normal.
Carme,
no? Però...
ese estudio se llama auditoria.
Sí, sí.
Y esa auditoria se hace por empresas
por obligación, sí.
Ajenas al ayuntamiento y que no son para nada afines a ninguno de los miembros del Consejo de Administración, y se auditan todos los años.
Sí, sí, pero hasta eso tú puedes, como empresa que entra nueva, puedes pensar que vas a pedir una nueva auditoría. Quiero decir, vamos a dar un poco de cuerda.
A nivell de ciutadà, perfecte, si ha sortit bé, no?
Clar, arribem tard.
Bueno, Ignasi Amor.
A veure, sí que és cert que els comptes s'aprovaran, perquè s'estava mirant i s'estava revisant que tot estigui correcte. La Montse, tant el Sergi com el Toni, com el Jaume, al final... fan el millor per la ciutat i el...
Ah, i los demás no lo hacemos?
Sí. Hombre. Jo no ho he posat en dubte, això.
No, sí, perdona. Vale. O sea, desde el momento en que habláis de irregularidades con los miembros que somos de un consejo d'administració anterior,
clar,
estáis poniendo en duda nuestra gestión.
Està clar, i això no ho pot posar ningú en dubte, que la EMU té una gran part del deute de la ciutat.
Igual que el PC i tal.
Igual que el PC i tal. I per tant, doncs...
Hemos hablado de irregularidades en el PC i tal, ¿no, verdad?
En qüestió de temps, i anant a parlar amb tothom, amb Madrid, amb Barcelona i això, al PC i tal se li ha trobat una solució adient perquè pugui sobreviure i perquè pugui tirar endavant i perquè tingui futur. I amb la EMU, doncs, jo no estic al Consell, però està clar, doncs, que s'està fent la mateixa gestió per tal de que tingui futur o...
No, és que hay una diferència entre los dos... entre los dos aspectos.
Queden dos minuts perquè em guardo 30 segons, que li he de preguntar una cosa a l'Ignasi abans de marxar de música.
La voy a explicar. El PEC i tal arrastrava un montón
Pero
de
breve,
problemas
Ángeles.
Económicos que se han solventado porque ahora que el equipo de gobierno tiene el mismo color que el equipo de gobierno en la Generalitat de Cataluña, se ha desbloqueado que la Generalitat de Cataluña dé el dinero que no había dado jamás y que le correspondía al PEC i tal. El tema de la EMU es distinto. porque allí no tiene nada que ver la Generalitat de Cataluña, sino que tiene que ver toda la demagogia repugnante que se han estado haciendo durante 4 años y las acusaciones gravísimas que se nos han hecho a los que éramos miembros del Consejo de Administración, que parece que ahora el nuevo Consejo de Administración quiere salvar la EMU, y mientras tanto el anterior estábamos allí, no sé, para reír mientras ardía la ciudad. Es una vergüenza.
Molt bé.
Com nos has dit que estiguéssim calladets, doncs nosaltres calladets, no, Ricard?
Aprofito per no tallar el tema al mig, perquè sempre ens passa així, que queda un minut i mig. Ignasi Amor, veurem música, un festival de música a les bases o no?
Bueno, la veritat 2020. Que hi ha una proposta que és molt bona i és molt atractiva, amb gent doncs, que ja té contractat artistes, i els té, bueno, la contractació, no? Vull dir que ja fa el contracte d'això. I ells ja tenen la proposta i a l'Ajuntament li costarà un cost zero, a part de que farà millores doncs, per part de les bases. I es va publicar el BOP per ser, bueno, doncs, per si alguna altra empresa de l'oci hi volguessi doncs, participar, i fins al dia 10 de febrer hi ha el termini perquè altres empreses es puguin sumar o se puguin reagrupar o si volen anar separats.
Per cert, l'últim projecte que havia de les bases, que anava amb 3 etapes, allò es tirarà en van o no se n'ha parlat?
Bueno, que hi hagi un festival no vol dir que hi hagi altres coses dins del projecte de les bases i que es puguin sumar i que es puguin retroalimentar entre elles.
Jo, de totes maneres, Ignasi, quan diem a l'Ajuntament cos zero, nos vemos d'aquí... Clar, bueno, és que no hi ha activitats a cot zero. No hi ha activitats
a cot zero. L'Ajuntament no ha de posar... O sigui, no hi participe amb un volum econòmic...
Però la qüestió d'arrencar...
A la contractació, o sigui, el que diem és que l'Ajuntament no participe a la contractació d'aquests grups.
Va, veus, ara ja us hauré tallat la mica.
Però és el que t'agrada.
Marisa, Àngeles, Carme, Ignasi, escolta, gràcies. Bona setmana.
Ciao. Bona setmana a tothom.
Adéu. Mira que ho portàvem bé, eh? Re, va, senyals horaris. Arribem a les 2 de la tarda, que acabis de passar bon dimarts. Demà hi tornem. Puntuals a les 12:20.